Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Dissabte el Xavi Mundó em va fer arribar un vídeo d'una senyora que no tenia el gust de saber qui era. El gust? Bueno, era una televisió per internet de l'ultradreta que parla de Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, president del govern d'Espanya. La ultradreta, com van fer ja amb Michelle Obama i amb Brigitte Macron, que van haver de passar per la mateixa difamació de les fake news, ara ho repeteixen a Espanya amb Begoña Gómez. És delirant. És humorístic fins que es converteix en ronya. És fastigós directament i, evidentment, és denunciable, molt denunciable. Perquè resulta que la presidenta del govern d'Espanya, segons aquesta informació que donaven, teòricament no seria Begoña. Segons diuen ells mateixos, hauria de ser Begoño. Escolteu.
Nuestra querida primera dama, que llaman, bueno, la segunda dama, pues la primera, la reina, que... Me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, también tengo que decirlo. Esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gays. Esto hay que decirlo, ¿eh? Es decir, que ya no sé, ese aire chulesco que tiene Pedro Sánchez.
Eso está publicado, Pilar.
Claro, eso, sí, esto yo no estoy diciendo, eso está publicado. También está publicado, pero no recuerdo en qué medios, más alternativos, evidentemente, que lo primero que, nada más llegar a la Moncloa Pedro Sánchez, Begoño fue inmediatamente nombrado director de un máster de la Complutense. Después empezó a trabajar para el Instituto de Empresa en un programa con África. Y resulta que ahí le tendieron una trampa, o vaya uno a saber, y la han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos, a través de... Por eso la Complutense la despidió y pidió que devolviera el dinero que había cobrado por ser directora del máster. El Instituto de Empresa también prescindió de ella, y es, por lo visto, que los servicios secretos marroquíes tienen las pruebas de que Begoña Gómez estaría involucrada en temas de narcotráfico en Marruecos. Y entonces...
Todo lo que está usted contando lo he contado yo a un periodista digital con el coronel Diego Camacho.
Exactamente.
Todo lo que está usted contando está publicado. Yo me había asustado porque he dicho, a ver qué nos va a decir, pero de momento me está usted dejando muy tranquilo porque todo está archipublicado.
Exactamente. Pero lo que quiero decir que los medios como periodista digital...
y muchos más, UK Diario y Libertad Digital.
Claro, pero que no pasa a ser algo de común conocimiento en la sociedad española.
Que el periodista, el que es queixa és no del que diu, sinó que ell ho havia dit abans, saps? I aquí et trobes amb coses delirants. Com que, per exemple, Macarena Olona, que va sortir correcuita de Vox, va fer un tuit dient «Todo mi apoyo a Begoña Gómez, hay líneas rojas que nunca se deben pasar». Aquesta senyora, que es diu Pilar Baselga, va dir que les vacunes actuals les fan amb teixits humans dels avortaments. Les vacunes contra el coronavirus. Això és un canal que es diu Distrito Televisión, la que diu que la dona de Pedro Sánchez era home i narcotraficant. Vull dir, és que és un vídeo on crec que es traspassen totes les línies, fins i tot la de l'humor. De debò que fa riure, però... és tan denunciable que hauria d'actuar la Fiscalia com en tantes altres ocasions. Perquè, com deia Machado en un dels seus poemes, males gentes que caminen i van apestando la tierra. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
A la meva terra, que és dilluns 28 de novembre del 2022.
I s'espera un matí insegur amb alguns ruixats que a partir del migdia marxaran i s'obriran més clarianes a la tarda, tret de la cara nord del Pirineu, on es mantindran les nevades durant tot el dia. Vent, sobretot al Pirineu, Empordà i també l'extrem sud del país, i més fred al migdia.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que hi ha dos vehicles que es troben aturats al voral a la B23 entre les sortides de Molins i Sant Feliu de Llobregat, generant cues en sentit nord que arriben fins al tram del Papiol.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans deixeu-me dir que les línies R2
Nord i R11 de Rodalies continuen tallades entre Montcada i Reixac i Barcelona pel descarrilament d'un tren de manteniment de DIF. Recordeu que Renfe ha activat un servei alternatiu d'autobús entre Montcada i l'estació de la Sagrera Meridiana. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. I avui hem de començar parlant del Mundial de Futbol de Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
I ho fem perquè la selecció espanyola està a només un punt de classificar-se pels vuitens de final del Mundial després d'empatar un contra Alemanya en el segon partit de la fase de grups. Ara els alemanys tornen a vorejar el precipici, igual que els va passar el Mundial de Rússia, i la victòria del Marroc contra Bèlgica va provocar incidents molt greus a Brussel·les.
Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
Ho endrecem tot plegat més enllà del resultat. Recordem Espanya 1, Alemanya 1, començant per l'opinió. Tot i que ell no diu que és opinió, és comentari. I si juga Espanya, l'opinió és de Mariano Rajoy, al digital El Debate. L'expresident del govern d'Espanya, clarivident com sempre, escriu un article que es titula Alemania me dio la razón. És a dir, ell que està dient ja d'entrada és que ell ja va dir en el primer article que Alemania es Alemania, us en recordeu, eh? Doncs això. Diu, hemos visto un gran partido como corresponde a dos grandes selecciones que han sido campeones del mundo. La nuestra, España y también Alemania. Interessant aquesta primera frase, perquè quan diu la nuestra España y también Alemania és un desprestigi cap a Alemanya, perquè diu, nosaltres vam guanyar, bueno, i també va guanyar Alemanya, és a dir, és un to de nacional, de molt nacionalisme, a dir, la nostra és Espanya que va guanyar el Mundial, també el va guanyar a Alemanya. I segueix dient, Alemania ha peleado, como ya todos sabíamos que haría, hasta el final. És a dir, aquí sí que col·loca tot, Rajoy col·loca a tothom que sabia que Alemanya ho faria fins al final. És a dir, ningú va discutir que Alemanya no lluitaria fins al final, ningú. És més, el Rajoy diu que tothom, i té raó, perquè tothom sabia que Alemanya barallaria fins al final. Hace unos días, en mi comentario, per tant, aquí vol dir que no fa opinió, no fa columna de crítica, no, és comentari, és un comentari, dije que Alemania es Alemania y creo que Alemania me ha dado la razón. M'encanta aquesta frase perquè el que diu és que Alemanya li ha donat la raó a Mariano Rajoy de que Alemania és Alemania. És a dir, els alemanys estan convençudíssims que Alemanya és Alemanya. No és Sos del Rei Catòlico, no és Castrillo de los Polvazares, no. Alemanya es Alemanya, segons els alemanys i segons Rajoy. Diu, quizá ha salido el mejor partido del Mundial. Diu que quizá, perquè potser no. Els que consideren que no és el millor partit del Mundial, no. No es poden donar paraludits perquè allà hi posa un quizá per davant. Tot i que per mi sí, que és el millor partit del Mundial. Bueno, diu, España ha hecho cosas muy buenas como mantener la posesión. Atenció, que aquí ja comença a saber per què llegir el Marca, perquè en sap de futbol Mariano Rajoy. Diu, mantener la posesión. La posesión de la pilota, s'entén, eh? Hay algunas cosas que probablemente haya que corregir en el futuro, como los pases al lado de tu área. Atenció, perquè aquí ja fa un Marc Guillén, eh? O sigui, aquí ja en sap molt, eh? Aquí fa un Robert Moreno, un Segurola, i ell ja fa, ell fa de crític, ja en sap aquí. No és un comentari, això ja és una crítica. Ja diu que hay que corregir, como los pases al lado de tu área. Y atenció, perquè diu, y hay que pensar que si el balón está en el área del otro, no te van a meter un gol. Ah, això és Johan Cruyff, que deia aquella famosa frase de que si tu tienes el balón, no lo tienen los otros. Doncs ell diu una frase que diu, si el balón está en el área del otro, no te van a meter un gol a tu. Esclar, imagina't, sí que te'l poden fotre, potser un defensa que fot un sense allò que agafa el porter avançat, però bueno, ja s'entén el que diu Rajoy. Como esté demasiado en la tuya, corres evidentemente algunos riesgos. Esclar. Quan més a prop la pilota és a l'àrea teva, més fàcil és que et facin un gol si estàs al costat de la porteria. I, tot i que el text és una mica més llarg, diu, però bien, com diu, bueno, és igual això perquè el partit acaba com ha acabat, gran partido, como he dicho, és a dir, es reitera amb la idea de que ha sigut un gran partit, creo que hemos dado la talla, és a dir, creo, malament quan una frase comença amb un creo que, però és igual, creo que hemos dado la talla, i ara hay que ver què és lo que va ocurrir. Bueno, pues veurem lo que se va ocurrir. Hay que plantear el futuro, evidentment. Si planteges el passat, malament rai. A Espanya, con este resultado, un empate le llega. E incluso perdiendo podría clasificarse. Això és obvi, és així. Yo pienso que da igual ser primero o segundo. Pero aviso, atenció perquè fa una... el que va fer l'altre dia, eh? Cuidao! Pues aquí, avui fa aviso. En octavos, seamos primeros o segundos de grupo, tenemos un cuadro bastante asequible. Es decir, ella cuidado al diu per dir, que somos muy buenos y que vamos a pasar porque esto es asequible. Y acaba dient, pero si somos primero y Brasil cumple los pronósticos, nos encontramos a Brasil en cuartos. ¿Es verdad? Es igual. Digo, es igual. Al aviso, cuidado, es igual. Hay que ser optimista porque ser cualquier otra cosa no sirve absolutamente para nada. Es decir, si ets pessimista, desastre. Per tant, s'ha de ser optimista. I no diu de res de futbol, sinó és filosofia pura. És filosofia. S'ha de ser optimista perquè qualsevol altra cosa no serveix per res. Per tant, optimisme. Està molt bé, això. Va, que fins aquí el comentari de Mariano Rajoy. Tot es decidirà dijous a les 8 del vespre, en horari unificat i en directe a RAC1, amb el versió RAC1 i la resta de la redacció d'esports. La selecció espanyola juga contra el Japó i un empat li val per passar vuitens. En canvi, Alemanya ha de guanyar tant ser com no Costa Rica i esperar que els japonesos no ho facin. Una situació que podria haver estat encara pitjor pels alemanys si Costa Rica no hagués guanyat al Japó 1-0 al migdia. En qualsevol cas, empat entre Espanya i Alemanya en un partit molt entretingut, segurament el millor partit del Mundial, com deia el comentarista Rajoy, que els dels Luis Enrique es van avançar amb gol d'Álvaro Morata i en què els alemanys van empatar 10 minuts pel final. I, enmig de tot, un gol anul·lat al defensa del Real Madrid, Rüdiger, per fora de joc. En té tots els detalls l'enviat especial de RAC1 a Doha, Damià López.
Doncs sí, Espanya i Alemanya van disputar ahir un grandíssim partit que es va acabar amb empat a un gol. Els dos equips van atacar, van tenir els seus moments i van confirmar que són legítims aspirants. El problema pels alemanys és que la derrota en la primera jornada contra Japó l'obliga a guanyar ara a Costa Rica i potser a golejar. Espanya, amb algunes fases d'imprecisió, va demostrar que és un equip molt treballat i que pot arribar molt lluny en aquest Mundial. Luis Enrique, això sí, deia que al tram final del partit els va faltar precisió.
Yo creo que nos ha faltado finura y frescura durante todo el partido. Cuando conseguimos adelantarnos en una gran acción y un gran remate de Álvaro, hemos acompañado el modo pánico de Alemania. A Alemania ya solo le valía, hizo tres cambios, ya solo le valía ganar y ya metió delanteros y empezó a jugar a idas y vueltas y ahí nosotros no hemos estado precisos y tranquilos para llevar el partido a lo que queremos.
Morata amb una molt bona rematada va fer l'1-0 i Fulcruz empatava. La selecció espanyola entrena aquest matí ja amb la mirada posada en el partit de dijous contra Japó.
Avui la premsa de Madrid celebra el punt aconseguit contra Alemanya, permeten que els de Luis Enrique en podien haver tret alguna cosa més.
El diari Marca parla de puntals i d'empat gegant i Carlos Carpio admet que, si bé l'empat a 10 minuts pel final deixa un gust agradolç, el partit d'ahir demostra que Espanya no ha anat a Qatar a competir, sinó a intentar guanyar el Mundial. L'AS defineix l'empat com un resultat que deixa Espanya amb la feina a mig fer i Alfredo Relaño hi afegeix que la selecció de Luis Enrique va consolidar el seu prestigi en un partit digne de quarts o de semifinals. El País José Sámano escriu que una bona selecció espanyola va sortir amb bon peu d'un partit amb molta substància. Hughes a l'ABC diu que a Espanya li va faltar experiència per aguantar el resultat, però que Luis Enrique ja havia fet la feina abans amb un equip que és mig Barça, però millor que els blaugranes. Santi Nolla, a Mundo Deportivo, escriu que un dels jugadors més destacats va ser Jordi Alba, el futbolista que crea més equip en els últims 10 metres. Valora més que la selecció espanyola depengui de si mateixa i vaticina que l'última jornada serà apassionant. I Sergi Pàmies, a La Vanguardia, elogia Luis Enrique per dominar l'antropologia futbolística hispànica. La benzina de l'equip espanyol, diu, és callar boques davant tantes verborrees, opinions de barra de bar i discussions que fan que autoritzar els bocamolls no es pugui comparar amb cap altra satisfacció.
Gràcies, Albert Pedrol. I sobre les sensacions contraposades a l'empat d'Alemanya contra d'Espanya contra Alemanya, escoltem el comentari que signa un altre gallec com Mariano Rajoy, el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Manuel Javois.
Des de que la selecció alemana de futbol confessó que admirava a Espanya, juega bastante mejor al futbol, però a veces tiene algún problema. Por ejemplo, cuando juega contra España, que al mismo tiempo admira tanto a Alemania que no duda para ganarla, jugar con el viejo espíritu alemán, un delantero centro arriba que lo remate todo y remate de paso las previsiones. El fútbol total sí es bello, pero solo cuando hay gol. Cuando no hay gol es fútbol de analista aburrido. Alemania reaccionó a tiempo, pero a España el empate le sabe a lo mismo que le sabía a la tía Anica la Piriñaca, que decía, cuando canto a gusto, la boca me sabe a sangre.
I més enllà, gràcies, Manuel, de la selecció espanyola, ja tenim les dues primeres seleccions eliminades. Són l'anfitriona, Qatar, i ara s'hi ha afegit el Canadà, que hi va perdre 4-1 contra Croàcia. En canvi, França és l'únic equip ja classificat pels vuitens de final. Per cert, ahir també es van jugar un Bèlgica 0, al Marroc 2, amb una pífia greu de Courtois en el primer gol i avui es tanca la segona jornada en 4 partits més. Camerún-Sèrbia a les 11 del matí, Corea del Sud-Ghana a les 2 del migdia, a les 5 de la tarda un molt bon partit, Brasil-Suïssa, sense Neymar, recordeu que fa pinta que no reapareixerà com a mínim fins als vuitens de final, perquè està lesionat un turmell com una pilota de golf, i Portugal-Uruguai, un altre bon partit, a les 8 del vespre. Aquests dos últims, Brasil-Suïssa a les 5 i Portugal-Uruguai a les 8, en directe a RAC+1. De tot plegat en parlarem a la tertúlia esportiva cap a 11:15 avui a Miguel Rico, Joan Jupallàs des de Qatar i Robert Moreno. Per cert, més enllà del vessant estrictament esportiu, ara resulta que l'Iran ha demanat a la FIFA que expulsi els Estats Units del Mundial de Qatar perquè l'equip nord-americà va eliminar l'escut de la República Islàmica en una imatge a les xarxes socials de la classificació del grup que comparteixen els dos països. La Federació de Futbol dels Estats Units ja s'ha pronunciat. Diu que va ser un gest de suport a les dones iranianes que lluiten pels drets humans bàsics. Demà a les 8, Estats Units-Iran, amb la classificació pels vuitens de final en joc. Continuem precisament a l'Iran, on perduren les protestes i la repressió del règim contra els manifestants. Avui diversos mitjans internacionals expliquen que les autoritats han detingut la neboda del líder suprem, l'ayatolà Ali Khamenei. Es diu Fared Morachani i és una coneguda activista pels drets humans. Fa uns dies va publicar a YouTube un vídeo en què reclamava a tots els països trencar relacions amb el govern que té com a líder el seu tiet, l'ayatolà Ali Khamenei. I, per tant, demanava trencar relacions amb el govern de l'Iran, que qualifica de règim assassí de criatures.
Aknun tamami bashariyat dar in borhe hassas tarikhi nazer ast ke insanhay dar Iran.
L'activista detinguda també criticava la falta de reacció internacional davant la repressió contra els manifestants i titlla de ridícules les sancions imposades a Teheran. Ja fa 2 mesos que l'Iran arrossega les protestes que va desencadenar la mort de Mahsa Amini, una noia kurda de 22 anys, detinguda per la policia moral per portar el vel mal posat.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Deter Solín Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Malgrat la polèmica que ha generat aquest Mundial, molts qatarians asseguren que no entenen les crítiques al seu país, o almenys això diuen públicament. De fet, poca gent a Doha s'atreveix a qüestionar, parlar o criticar les decisions de l'emir, i molta gent surt a defensar-lo de manera més o menys convincent. En general, els qatarians viuen en silenci i, si parlen, no volen deixar rastre ni ser protagonistes a la premsa. Mar Poyato.
La societat de Qatar viu en silenci. Quan decideix parlar, ho fa sense que en quedi constància, i normalment sempre és a favor de l'emir. El fet que s'hagi criticat el país pel nombre de persones que han mort durant les obres als estadis no agrada. Alguns ciutadans comenten que, tot i que les xifres són certes, s'estan utilitzant de forma interessada. Argumenten que Qatar va iniciar una transformació fa més de 10 anys i des de llavors, diuen, han mort moltes persones, i no totes en accidents laborals. I també culpen a les empreses estrangeres de no complir la normativa. El que no expliquen és que totes les empreses que volen treballar a Qatar han de fer-ho en part de capital qatarià per afavorir els inversors locals. I pel que fa a les dones, bona part de les qatarianes diuen que són lliures i que totes tenen l'opció d'estudiar. De fet, a les universitats hi ha moltes més noies que nois, això és cert. Curiosament, qui va facilitar aquest accés és la mare de l'actual emir, presidenta de Qatar Foundation. El País es comenta que és la favorita de les tres esposes que té el pare. Ah, elles no es poden casar amb més d'un home a la vegada. Per tant, per molt que es vulgui disfressar, és evident que d'igualtat no n'hi ha.
Gràcies, Marc. Per cert, avui el diari britànic The Telegraph diu que els talibans es van lucrar amb les subcontractacions de maquinària per construir estadis a Qatar. Segons fonts vinculades a l'oficina política que el règim talibà té a Doha, van aprofitar els diners que van rebre durant les negociacions de pau amb els Estats Units i amb les Nacions Unides, que van arrencar l'any 2013. D'altra banda, Espanya continua reforçant vincles amb el Qatar, després, recordem, de la visita en el primer partit d'aquesta lligueta de la selecció espanyola del 7-0 contra Costa Rica, la visita del rei Felip VI a Doha. Ahir el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, va mantenir una conversa telefònica amb el seu homòleg qatarià, Álvarez, que ho ha explicat al seu compte de Twitter, ha reivindicat que el Mundial de Futbol sigui també un pont entre cultures. I explicàvem que hi havia hagut incidents, bàsicament a Bèlgica, entre els seguidors belgues i els seguidors del Marroc, després de la pràctica eliminació de Bèlgica, encara no ho està, però sí de la victòria del Marroc, 2-0 contra Bèlgica, va haver-hi incidents a la capital belga. Cap allà anem amb el corresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
El centre de Brussel·les es va convertir ahir en una batalla campal entre diversos aficionats marroquins i la policia belga. Després del partit, milers d'aficionats van cremar cotxes, mobiliari urbà, oficines bancàries i van llançar pedres i focs artificials contra la policia. Els agents hi van intervenir amb tanquetes d'aigua i gas lacrimogen. Com a conseqüència de tot plegat, es van tancar les parades de metro properes al centre i el balanç provisional és de diverses persones ferides i 10 detinguts. També als Països Baixos hi va haver aldarulls, unes 500 persones aficionats marroquins van llançar pedres a la policia a la ciutat de Rotterdam i a Amsterdam i van calar foc en alguns carrers obligant a desviar rutes de tramvia. Per tot plegat, Bèlgica marca en vermell el calendari el proper dijous. Tant la selecció nacional com Marroc, que compta amb una enorme comunitat al país, es jugaran la classificació pels vuitens de final del Mundial.
Com ara deia Lluís Tobar, hi han d'haver-hi detinguts, 10 persones detingudes. Les protestes també es van estendre a diverses ciutats dels Països Baixos. 21 minuts, més enllà del Mundial de Qatar, la Conselleria d'Educació de les Illes Balears investigarà l'expulsió d'una trentena d'alumnes de primer de batxillerat que van penjar una bandera espanyola a classe coincidint amb el Mundial. Va passar divendres a l'escola La Salle de Palma. Segons el centre escolar, la mestra va demanar-los que la traguessin perquè només tenien permís per penjar-la els dies que juga a Espanya. Els estudiants van negar-se a obeir-la, alguns estudiants, i van increpar un company que també volia treure-la. La docent, que va per acabar-ho de dubar, és la professora de català, és víctima d'un linxament mediàtic i fins i tot ha rebut amenaces de morts a través de les xarxes socials. L'escola ha fet pinya amb la professora a través d'un comunitat, mentre que alguns pares l'acusen d'haver fet fora els alumnes sense raons. Partits polítics com Ciutadans i Vox hi han ficat cullerada i demanen explicacions urgents al govern de les Balears. Per la seva banda, Podem i diversos partits de les Balears han donat suport a la professora després de rebre desenes d'amenaces cap amb ella i la seva família a través de Twitter. A més, algunes persones també han publicat fotografies seves assenyalant-la. Aquest matí la majoria de diaris carreguen contra la professora i gran part de les crítiques arriben des de Madrid. També n'hi ha alguna columna de la premsa catalana. N'informa Jordi de Planell.
A Catalunya, Josep Pedrerol es pregunta a La Vanguardia com és possible que es permeti educar des del sectarisme i l'odi a Espanya. S'adreça directament als alumnes i els diu: uniu-vos per evitar que us coartin la llibertat d'expressió i de sentiment a classe. En canvi, Àlex Gutiérrez a l'Ara critica que la ultradreta hagi exercit un metonisme indigne cap a la mestra. Bona part dels diaris de Madrid, de fet, carreguen contra la professora. L'únic que esquiva el tema és El País. En canvi, El Mundo hi dedica una columna amb el titular: Frangina Armengol dona suport a la professora amenaçada per la bandera espanyola. L'ABC dedica dues pàgines senceres a la notícia. Acusa la professora de qualificar de drap la bandera i Paco Santos conclou que el cas ens parla de l'existència d'una pedagogia contra Espanya que ja és normal i d'un cert despertar patriòtic dels joves. Finalment, La Razón destaca que els pares dels alumnes de la bandera espanyola denuncien insults, en posa un parell de tuits com a exemple i passa de puntetes per les amenaces contra la professora.
Tot plegat, escoltem en el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Joan Julivert.
Avui la Inspecció Educativa de les Illes Balears tindrà feina per esbrinar què va passar divendres passat en una aula de La Salle de Palma quan uns alumnes de batxillerat van decidir penjar una bandera espanyola de suport a la selecció de Luis Enrique. La tindrà perquè les versions al respecte són contradictòries. Ara bé, del que no hi ha dubte si és de l'assenyalament, les amenaces i els insults a través de les xarxes socials que ha rebut la professora que va ordenar la retirada de la bandera. Avui els litigis entre persones, a partir de les eines comunicatives que tenim, s'estan convertint en un camp de batalla que fan que l'ambient sigui irrespirable. Les posicions més intolerants i intransigents de la societat estan convertint l'arena pública en un fangar perillós en què tot val, fins i tot les amenaces de mort. I això se li afegeix un aprofitament polític nauseabund que posa en perill la convivència i converteix l'esfera pública i privada en un autèntic infern. Caldria que comencéssim a prendre'n seriosament en què estem convertint el debat públic, perquè aquest pas estem posant en risc elements tan fonamentals com la cohesió, la pau social i, en definitiva, la convivència. I sense res de tot això, el que està en perill és la democràcia, perquè en aquest clima sempre guanya el més fort.
I a tot això, la ultradreta espanyola s'ha sumat al debat sobre la sedició després de començar el procés per derogar aquest delicte. I Vox ho fa amb una clara intenció. No només està en contra d'eliminar-lo, sinó que proposa incloure un delicte de traïció que condemni qualsevol polític que impulsi o fomenti l'independentisme. Ho va anunciar ahir durant una manifestació a la plaça Colón de Madrid, que va reunir, segons la delegació del govern espanyol, 25.000 persones, 100.000 segons els organitzadors. El partit de l'ultradreta assegura que si arriben a la Moncloa no n'hi haurà prou de restablir la sedició. De fet, insisteixen a il·legalitzar els partits independentistes. Des de Madrid ho va seguir Arnau Mañé.
Vox va un pas més enllà i avisa al PP que si formen govern junts no els servirà únicament recuperar el delicte de sedició. Santiago Abascal planteja com a solució il·legalitzar els independentistes, ho diu així en genèric, i aposta per esprémer el codi penal i especificar millor la traïció. El president de Vox no detallava ben bé en què consistiria, però a part dels independentistes apuntava Pedro Sánchez.
Lo que hay que hacer es tipificar en el código penal el delito de traición para que ningún político sea de una comunidad o esté sentado en el Palacio de la Moncloa pueda traicionar a los españoles liberando a los que dieron un golpe de Estado y facilitando el futuro golpe de Estado.
Per cert, tot i que Abascal ho plantegi com un delicte nou, el cert és que la traïció ja es contempla en el Codi Penal actual. Això sí, es preveu per casos de guerra i amb la col·laboració d'un país estranger que s'organitzi contra Espanya.
Mentre estan al seu i el PP fan com si sentissin ploure. Ni els uns ni els altres entren al joc de Vox i eviten respondre la proposta dels ultres. Això sí, el PP alerta la Moncloa que els independentistes no en tindran prou de derogar la sedició, Arnau.
Sí, el PP avisa Pedro Sánchez que Esquerra i Bildu, els dos partits independentistes que han donat suport als comptes del govern espanyol, que tant uns com altres no es conformaran amb la reforma del Codi Penal que planteja ara la Moncloa. Ho deia el coordinador general dels populars, Elías Bendodo.
Que son una rendición, que será el primer paso, no el último. El chantajista nunca se conforma con el primer pago, nunca. Y eso todavía no lo ha entendido Sánchez. Ja ha hecho el primer pago.
Pedro Sánchez, però, treu pit de la feina feta pel seu govern i reivindica els pactes que ha aconseguit per aprovar els tercers pressupostos consecutius.
La derecha y la ultraderecha se opusieron, pero frente a su ruido, sus insultos, sus bloqueos, España avanza porque damos estabilidad a nuestro país y a sus gentes en el momento que más necesitan la estabilidad y el progreso.
Sánchez ho deia en la clausura del Congrés de la Internacional Socialista, que aquest cap de setmana l'ha confirmat com a president de l'organització.
Gràcies, Arnau. Aquesta manifestació ha coincidit aquest cap de setmana amb la viralització total d'un vídeo aquest cap de setmana a Twitter en què, com escoltàvem el davantal, Pilar Baselga, una dona que es defineix com historiadora, parlava de Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, president del govern d'Espanya. L'hem sentit al davantal, però el recuperem per escoltar això del començament.
Nuestra querida primera dama, que llaman, bueno, la segunda dama, pues la primera, la reina, que me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, también tengo que decirlo, esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gays. Esto hay que decirlo. Es decir, que ya no sé, ese aire chulesco que tiene Pedro Sánchez...
Aquestes declaracions de Pilar Baselga en un programa de Distrito Televisión, que és un canal madrileny, molt destacades al cap de setmana a través de Twitter per molta gent, l'activista contra la desinformació, per exemple, Julián Macías Tobar, que va aprofitar per explicar qui és Baselga i qui és Distrito Televisión. De Pilar Baselga ha explicat que, a banda de les tertúlies, també col·labora en campanyes de l'associació de l'extrema dreta Hazte Oír i fundadora de la plataforma Elecciones Transparentes per dir que hi ha frau a totes les eleccions que es fan. Sobre Distrito Televisión, Julián Macías Tobar explica que aquest canal de YouTube és germà d'un altre, anomenat Estado de Alarma, on també es disfonen conspiracions i donen veu a franquistes, i que les informacions que s'esmenten també es publicaran en altres mitjans digitals, deia ell, com OK Diario, Libertad Digital o Periodista Digital. Tots, diu, mitjans que publiquen fake news i que estan finançats per l'Ajuntament de Madrid i la Comunitat de Madrid, és a dir, pel PP. Segons un article publicat a l'abril pel digital El Salto, que és mitjans que escampen fake news i campanyes d'odi, han rebut uns 800.000 euros en publicitat institucional. Per cert, entre els mitjans beneficiats també hi ha El Debate, que és on escriu Mariano Rajoy després de les partits del Mundial de Qatar. L'ofensiva d'ara contra la dona del president del govern d'Espanya se suma als atacs que ha rebut la ministra d'Igualtat, Irene Montero, després que part de la judicatura hagi aplicat la llei del només sí és sí en contra del que recomana la fiscalia i mantingui rebaixar les penes als delinqüents sexuals que demanin que se'l revisi la condemna aprofitant el nou marc legal. De tot plegat en parlarem, evidentment, a partir d'aquí una estona a la tertúlia dels dilluns amb Pablo Iglesias, Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper i també la Teresa Cunillera. La llei del delicte de sedició no és l'única que el govern d'Espanya tenia previst derogar aquesta legislatura. N'hi ha una altra de capdalt, la llei Mordassa. En aquest cas, però, el PSOE i Unides Podem estan completament encallats des de fa mesos. Segons explica avui el diari El País, l'element de conflicte són les pilotes de goma, bàsicament perquè la part socialista de l'executiu, liderada pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, suposa substituir-les per un altre material d'ordre públic menys lesiu, tal com volen no només Unides Podem, sinó també Esquerra, Junts per Catalunya, Bildu i el PNB. I avui l'ABC publica una enquesta sobre unes hipotètiques eleccions generals a Espanya. El PP d'Alberto Núñez Feijóo guanyaria sobradament, el PP obtindria 141 escons, que són 50 més que els que tenen ara. Si sumen amb Vox, que sumarien 48 escons, arribarien tranquil·lament a la majoria absoluta. El PSOE, per la seva banda, seria segona força amb 109 diputats, 11 menys que ara. Unides Podem en perdria 16 i Ciutadans directament desapareixeria. I El Mundo, per la seva banda, també publica una enquesta, en aquest cas sobre Castella i la Manxa. Segons el baròmetre, l'actual president del PSOE, Emiliano García Page, podria perdre la majoria absoluta, i el diari ho vincula a la derogació del delicte de sedició. El PP pujaria molt i Vox entraria per primera vegada al Parlament manxec. La recerca de les restes de qui fos president del Barça, Josep Suñol, ha conclòs sense que s'hagi pogut localitzar la fossa on reposen les seves restes. Era l'última esperança per poder aclarir un dels grans enigmes de la Guerra Civil. L'agost del 1936, el vehicle en què viatjava Josep Suñol, que llavors era una de les figures polítiques, socials i esportives més destacades i rellevants de Catalunya, va traspassar les línies que es trobaven en mans de les forces sublevades contra la Segona República. Els quatre ocupants van ser assassinats i els seus botxins en van llançar els cossos en una fossa de la zona de Guadarrama, a Madrid, que, segons sembla, s'ha perdut per sempre. L'equip que s'encarregava de buscar-ne les restes ha trobat casquets de bala i bombes explosionades, però no hi ha cap rastre de Josep Suñol. Ara han donat per acabada la cerca perquè no hi ha més punts que es puguin revisar. Corina Larsen assegura que el CNI va amenaçar en fer-li mal amb ella i els seus fills si no mantenia la seva relació amb el rei emèrit. L'examant de Joan Carles I ho diu al cinquè capítol del seu podcast Corina i el rei, que ha sortit fa poc més d'una hora.
The message was, this is what you have to do.
El missatge va ser, això és el que has de fer. I l'altra instrucció clara va ser, no en pots parlar amb els mitjans, sota cap circumstància. Per tant, en altres paraules, havia d'acceptar qualsevol mentida que diguessin. Em va dir que si no seguia aquestes instruccions, no podria garantir ni la meva seguretat personal ni la dels meus fills.
Segons Corina, l'excap del Servei Secrets espanyol, Félix Sanz Roldán, li va deixar clar que volien que continués en Joan Carles I per mantenir-lo motivat i evitar així que abdiqués.
I think they knew it.
Jo crec que ells ho sabien, que estava a punt de dir prou, que s'havia acabat. Així que el fet que el cap dels serveis secrets em demanés que mantingués el cap d'estat motivat perquè continués fent la seva feina, volia dir que ells no el podien mantenir motivat. I què diu això de l'estat dels afers dins la família reial, del Palau Reial, dins del govern i respecte als serveis secrets?
Arran tot plegat li hauria explicat Sanz Roldán just després de confessar-li que ell va ser qui va filtrar el viatge del rei emèrit a Botswana. Ara bé, abans de parlar amb Sanz Roldán, Corina ja va rebre una sèrie d'amenaces per part dels serveis secrets espanyols, des d'homes entrant de nit a la seva habitació fins a trobar-se sobre el llit un llibre que parlava sobre la mort de Lady Di.
Era el llibre que acusava els serveis secrets britànics d'haver matat la princesa Diana. Ja no em sorprenia que poguessin entrar a casa meva, però el missatge que vaig entendre és, si no obeeixes les instruccions, podries morir en un túnel com la princesa Diana.
Arran de totes aquestes amenaces, Corina assegura que es va veure obligada a seguir allargant la seva relació amb el monarca fins al punt que, com us avançàvem, va muntar un Nadal fals el 22 de desembre perquè Joan Carles no volia passar-lo només amb la seva família. En un sopar, per cert, en què també hi havia el rei Felip VI. En qualsevol cas, Corina va complir i va acabar rebent una donació de 65 milions d'euros. També, com us vam avançar divendres aquí al Món RQ, Corina assegura que des de l'entorn de l'emèrit li van assegurar que el pagament no era cap suborn, sinó una manera de pagar-li pel mal causat. Ella, però, apunta que no és l'única dona a qui Joan Carles compensava econòmicament després de mantenir-hi una relació extramatrimonial. Ara bé, l'obsessió de Joan Carles per Corina no parava de créixer i, segons l'empresària, va arribar al seu punt màxim quan l'emèrit es va comprar un pis a Londres i el va decorar exactament com una rèplica del seu, un pis que li havia pagat el sultà d'Oman.
Joan Carles sempre ha demanat favors a les monarquies més adinerades, sobretot les de l'Orient Mitjà. El rei Hussein de Jordània li va regalar una mansió al Camp d'Espanya. La família reial saudita li va regalar un iot. Durant tot el seu regnat, 40 o gairebé 50 anys, sempre va dependre de la generositat dels altres. Els altres monarques sempre el van veure com algú amb menys diners, però amb poder. Sempre els va donar molta volada i, a canvi, ells li compraven les joguines que demanava.
Asked for.
I encara un altre fet al qual fa referència Corina és a la condemna pel cas Nós. Assegura que la van intentar relacionar injustament amb l'entramat de presumpta corrupció.
Diego Torres havia publicat un seguit d'extractes de correu electrònic, copiats i enganxats, per intentar crear la impressió que tenia algun tipus d'acord financer amb Iñaki Urdangarín o que, d'alguna manera, jo movia els fils de l'Institut Nós. Qui estaria disposat a assumir la culpa en aquesta investigació criminal si no ha fet res?
When you have done nothing.
Tot això és el que explica Corinne en aquest capítol d'avui, que per cert es diu Falsa Navidad. Dilluns que ve es publicarà el sisè capítol en què parlarà, entre d'altres, de quan el rei emèrit li va demanar matrimoni. 8:35, a la Xina les protestes per les restriccions sanitàries continuen creixent i ja sacsegen les borses. A aquesta hora la de Hong Kong registra una caiguda de gairebé el 2% i la de Xangai perd més d'un punt. La patacada del parquet xinès arrossega també la resta de borses que ja han obert aquest matí, com la de Tòquio, Seul o Austràlia, totes en descensos que estan per sota de l'1%. A Europa encara no han aixecat la persiana, però els pronòstics apunten a una caiguda també d'almenys mig punt. Tot plegat, com dèiem, arran de les protestes multitudinàries contra la política Covid-0 del govern de Xi Jinping, que ja s'estenen fins i tot a les grans ciutats com la capital, com Pequín. Són els crits de centenars de persones liderades per grups de joves i estudiants que van sortir al carrer ahir a la capital xinesa demanant democràcia i llibertat d'expressió. Equipats amb fulls blancs que simbolitzen la censura, protesten perquè s'acabin els confinaments massius i fins i tot apunten directament així. En alguns d'aquests concentracions, a banda de proclames a favor de la llibertat i contra la política Covid-0, es van arribar a sentir crits contra el Partit Comunista i contra el mateix Xi Jinping, cosa gens habitual a la Xina. A més, les protestes no només s'han quedat a Pequín, sinó que van arribar a altres ciutats de tot el país, com Shanghai, Wuhan o Guangzhou, entre d'altres. Les marxes van començar divendres, mentre, tot i les restriccions estrictes, continuen creixent els casos diaris que es detecten a la Xina. Ahir es va superar, de fet, la xifra més alta en gairebé 40.000 positius pel virus en un sol dia. Però estem parlant d'un país que té... Clar, estem parlant de 40.000 casos que són misèria i companyia. De moment, el govern ja ha anunciat que anirà aixecant confinaments progressivament, començant per les regions que les autoritats considerin de baix risc. Unes protestes, per cert, en què la Xina hauria retingut i agredit un periodista de la BBC. L'home hauria rebut cops de puny i puntades de peu per gravar imatges en directe de la manifestació. Sortosament ja l'han alliberat. I el Departament de Salut confia que el brot de bronquiolitis arribi al pic a finals d'aquesta setmana i, per tant, que no coincideixi amb els de la grip i el Covid. En una entrevista al 324, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assegurat que creuen que els nivells màxims de les tres malalties no s'assolaparan.
Un pic de bronquiolitis que tenim aproximadament la setmana que ve, un pic de grip que suposem que estarà al voltant de Nadal, i si la Covid es comporta més o menys com ha fet l'any passat, que semblava que s'estava comportant així, malgrat ara s'ha frenat una mica, doncs tindrien el pic de Covid al voltant del gener.
Això, tot i que Cabezas ha admès que ara mateix la bronquiolitis ja supera el pic del 2019, l'últim any abans de la pandèmia del coronavirus, i en què un de cada 10 casos requereix atenció hospitalària. És per això que ara mateix és el virus respiratori que més preocupa els responsables sanitaris.
Ens preocupa especialment el virus de la bronquiolitis, el virus sincitial respiratori en nadons, en petits, és el que més ens està preocupant en aquest moment, perquè està en uns nivells epidèmics molt alts, i està causant una repercussió assistencial important.
Tot i així, Carmen Cabezas, la doctora Cabezas, descarta que calgui aplicar restriccions durant les festes de Nadal per evitar contagis de cap virus, tampoc de Covid. I per cert, que el Sindicat Metges de Catalunya anunciarà avui un cicle de mobilitzacions, a les 11 en donarà més detalls. I el temps.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Comencem la setmana amb un temps insegur, ruixats i molt vent.
Exactament. Ara mateix està plovent a moltes comarques, ho fa cap a punts del Pla de Lleida, de la Catalunya Central, també cap a la Cerdanya, cap al Ripollès i alguns ruixats més dispersos en trams de la costa i del prelitoral central. I, de fet, ara al matí aquests ruixats poden arribar a qualsevol punt del país. Han anat avançant des de Ponent cap a la resta i ho van fent a poc, per tant, per aigua imprescindible ara a primera hora. Després, a partir de mig matí i migdia, aquests ruixats aniran marxant i aquesta tarda s'obriran més clarianes a tot arreu, tret de la cara nord del Pirineu, on es mantindrà el cel més tapat i algunes nevades amb una cota de neu d'entre 1.000 i 1.200 metres. I atenció amb les ventades fortes avui, sobretot a l'Empordà, al Pirineu i també a les comarques de l'extrem sud del país. En tots aquests casos es poden superar els 70 km per hora. I al migdia baixen les temperatures respecte a les d'ahir, ho faran d'una manera més acusada en punts del Pirineu, per tant, farà més fred. I ara mateix 13 graus a Barcelona, 11 a Tarragona, 8 a Lleida, 7 a Girona i també a Roda de Ter i 13 a Arenys de Mar.
Mentrestant, a Itàlia, l'esllavissada de terra que va destrossar el poble de Casamicciola a la Terme, a la petita illa d'Ischia, ha deixat almenys 7 morts. Aquesta és la xifra oficial que ha confirmat de matinada el cos de bombers a Itàlia. Però el balanç encara és provisional perquè hi ha diversos desapareguts. Des de Roma informa la corresponsal de RAC1, Anna Buch.
Un dels quatre cadàvers trobats ahir era el d'una nena de 5 o 6 anys, mentre que la primera víctima identificada és la que van trobar dissabte, una dona de 31 anys que vivia amb el seu nòvio, que està entre els desapareguts. Els equips d'emergències continuaven buscant sense descans en els carrers com al mar, on van ser arrossegats diversos cotxes i autobusos. El govern italià va declarar estat d'emergència a Ischia i va anunciar una inversió de 2 milions d'euros pels primers ajuts. Ja s'ha investiguen les causes de l'esllavissada que va tenir lloc després que l'illa acumulés una gran quantitat d'aigua durant 6 hores, les majors pluges en els últims 20 anys. Alguns geòlegs ja avisen que el desastre ha estat pitjor perquè s'ha construït en zones al risc.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Parlem del Cyber Monday, del gran recapte d'Eva Longoria, donant tons per Catalunya, entre altres històries, d'aquí uns moments.
El meu país... La pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius. Posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya.
La vida sense magnèsium duo de Boiron.
Tota la setmana corrent i el dissabte toca matinar per sortir a córrer.
La vida amb magnèsium duo de Boiron.
Tota la setmana corrent i el dissabte a gaudir practicant esport.
Magnèsium duo de Boiron és un complement alimentari amb una fórmula única amb 9 vitamines i 2 sals de magnesi, mineral que contribueix a la disminució del cansament i a una funció muscular normal. Gaudeix el teu dia a dia amb magnèsium duo de Boiron.
Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a les botigues Abacus a recollir el catàleg de Nadal i endinsa't en un món màgic on els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Perfecte. Informe de reunió enviat.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és la llibertat. Per això t'oferim eines col·laboratives perquè puguis treballar dins i fora de l'oficina. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Ja és Black Friday a la Roca Village. Del 18 al 28 de novembre avança les teves compres de Nadal i troba el regal perfecte amb descomptes irresistibles a un destí de shopping màgic. T'esperem a la Roca Village de dilluns a diumenge per gaudir d'un dia inoblidable. I recorda, el divendres 25 ampliem el nostre horari de 9 del matí a 11 de la nit.
Un sí que ho canvia tot. Tu dius sí a un assessorament financer sostenible. A CaixaBank diem sí a productes compromesos amb les persones, la societat i el planeta. Com la gamma sí, amb l'assessorament de BlackRock en inversions d'impacte. Digues sí tu també i descobreix el poder transformador de les teves inversions. Pots trobar les dades fonamentals de fons i plans a caixabank.cat.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Estàs preocupat pel teu consum energètic d'aquest hivern? Amb la calefacció per bomba de calor i l'aerotèrmia de Mitsubishi Electric, estalvia fins a un 80% en la factura energètica. No ho dubtis, Mitsubishi Electric és la teva calefacció.
Tres quarts de nou, clavats, que us tirem els apunts aquí al món a RAC1. Avui és el Cyber Monday, un dia en què molts comerços, sobretot grans cadenes, fan descomptes en productes que es poden comprar online a través del lloc web. Els comerciants preveuen que pel que fa a les vendes aquest ciberdilluns sigui molt similar al de l'any passat, amb preus i descomptes als que hi va haver divendres i durant el cap de setmana pel Black Friday. Les botigues del centre de Barcelona asseguren que han tingut una molt bona afluència de clients, però el petit comerç assegura que han venut força menys que altres anys. Víctor Cullell.
Des de Barcelona Comerç, Fundació Cavetlla pel Petit Comerç, el seu president, Salva Vendrell, assegura a RAC1 que els botiguers han tingut menys ingressos que ara fa un any. Però el president de Barcelona Oberta, Gabriel Janer, diu que les botigues del centre sí que s'han beneficiat del Black Friday.
Les primeres dades que ens arriben dels nostres associats és que no ha estat un Black Friday millor que el de l'any passat i que, en general, les vendes han estat un pèl per sota respecte a doncs això el 2021.
Valorem molt positivament aquest cap de setmana de Black Friday, donat que en un cap de setmana s'ha concentrat una important activitat comercial.
Mentrestant, Comertia, entitat que representa comerços de sectors com la restauració o la cosmètica, espera que sigui un Cyber Monday molt similar al del 2021. N'ha parlat a RAC1 la seva directora general, Elisabet Vilalta.
La previsió és molt similar a l'any passat, també. En línia l'any passat. No esperem grans vendes ni grans descomptes, o sigui, molt en línia amb l'any passat.
Des d'ahir fins al Dia de Reis, els comerços a Catalunya també podran obrir els diumenges.
Mentrestant, el Banc dels Aliments comença a repartir avui el menjar que va recollir divendres i dissabte el Gran Recapte. L'organització, després de dos dies treballant a tota màquina amb l'ajut de voluntaris, calcula que l'edició d'aquest any ha superat i molt les xifres de l'any passat. La quantitat recaptada se situaria al voltant dels 5 milions d'euros, que era l'objectiu marcat a la campanya i que és un èxit en comparació amb l'any passat, que es van recaptar 3 milions. El Banc dels Aliments explica que es tracta d'un recompte complex per la gran varietat de formats de donació, sigui com sigui, la campanya espera recollir prou que viures per poder vestir les famílies durant dos o tres mesos. Ho explicava el portaveu del Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona, Òscar Ologaray.
Hem tornat a fer possible una fita solidària referent al nostre territori. La ciutadania ha tornat a volcar-se amb el Gran Recapte. S'ha recollit l'equivalent a 5 milions d'euros entre recollida d'aliments i recollida monetària i hem pogut tornar a veure, sobretot, una important mobilització ciutadana amb més de 16.000 persones voluntàries a les portes dels supermercats.
De fet, aquest cap de setmana, al centre de la Zona Franca de Barcelona s'han aplegat unes 200 persones que s'han dedicat a separar i classificar els productes recollits. Més d'un terç dels joves entre 16 i 29 anys cobren més de 1.000 euros al mes. Les dades les ha recollit CaixaBank a través de les nòmines que ingressen els seus clients a Catalunya i Espanya i les publica aquest matí El Mundo. El que preocupa més és com la crisi, la de la pandèmia del coronavirus, han situat molt jovent que tenien un sou per sobre dels 1.000 euros per sota d'aquesta xifra o bé directament a l'atur. Segons les dades recollides, prop de la meitat, un 45% de les persones que tenen entre 16 i 29 anys treballen i cobren menys de 1.000 euros. Això vol dir que, respecte de fa 3 anys, més d'un 10% dels joves han passat a cobrar per sota del llindar 1.000 euristes, és a dir, que no han deixat de treballar, però ara ho fan per menys calés. Una altra de les dades que aporta CaixaBank és que des del 2019, entre un 6 i un 8% del jovent ha trobat feina, però la majoria amb un salari molt precari. I atenció, el que llegim avui al periòdico. Càritas alerta que cada cop atén més famílies amb nens que viuen en habitacions rellogades que els poden arribar a costar 600 euros al mes. En total, des de Badalona fins a l'Hospitalet, l'entitat atén més de 1.800 famílies que viuen amuntegades en habitacions de pisos pastera. A més de pagar un preu cada vegada més desorbitat, Càritas denuncia que les condicions d'aquest lloguer són cada vegada més precàries. Sovint, moltes famílies no poden fer servir la cuina ni rentar la roba, els nens han de dormir amb els pares i no tenen espai ni per estudiar ni per jugar. Els furts i els robatoris amb violència al Passeig de Gràcia de Barcelona s'han reduït a la meitat respecte al 2019. Ho diu l'Associació de Botiguers del Passeig de Gràcia de Barcelona, que ha recollit les dades dels Mossos d'Esquadra. L'associació vincula aquesta reducció de delictes amb l'augment de la presència de la policia en aquest carrer. Montse Martí.
L'associació considera que també ha servit per reduir els robatoris que els comerços, restaurants i hotels del Passeig de Gràcia informen a la policia de qualsevol sospitós, i aquest intercanvi d'informació consideren que ha anat bé per identificar possibles delinqüents. El president de l'associació, Lluís Sanz, assegura que més del 72% dels robatoris amb violència i intimidació al Passeig de Gràcia els fan ciutadans extracomunitaris i reclama més mà dura contra ells.
Els robatoris que es produeixen amb violència al Passeig de Gràcia són comesos per lladres professionals. No és gent que ocasionalment fa un robatori, gent que s'hi dedica a això. I un percentatge altíssim són estrangers no comunitaris. I per tant el que demanem és que s'accentuï les expulsions de la gent que està irregular al nostre país i es compleixin les sentències quan el jutge ha decretat l'expulsió del país.
L'Associació del Passeig de Gràcia també assegura que ha baixat el robatori de rellotges per part de bandes organitzades.
10 minuts i les 9 del matí, l'estació de Baquei de Beret supera el primer cap de setmana d'obertura de pistes amb una molt bona afluència d'esquiadors i ja espera amb candeletes al pont de la Puríssima. És la primera estació que ha obert temporada i les nevades dels últims dies els han permès obrir més pistes de les que preveien, uns 50 quilòmetres esquiables. Joel Penya.
Esperaven tenir 36 quilòmetres esquiables i en van ser 14 més. El públic que hi va anar va ser principalment local, treballadors de la zona que arrencaran temporada amb els 10 dies de gran afluència que esperen a partir d'aquest divendres pel pont de la Puríssima. El director comercial de l'estació, Xavier Oveira, explica a RAC1 que han superat la prova de foc i ho tenen tot a punt.
Això és una mica de, diguem, d'escalfament per lo que vindrà la setmana que ve. És molt important obrir, que rodi tot, que tot funcione i això és molt important per nosaltres. Més que superar, jo crec que amb nota la gent ha gaudit d'unes condicions que jo crec que la majoria de clients no s'esperaven. Hi ha nevada de 5-10 centímetres al divendres per la tarda nit, va fer que hem gaudit.
La resta d'estacions catalanes es posaran en marxa aquest divendres a les portes de dos caps de setmana en què esperen que hi hagi molts esquiadors perquè els festius del 6 i el 8 de desembre aquest any permeten fer el pont per davant o pel darrere.
Passarà que amb el fred també comença una altra temporada molt esperada a Catalunya, la dels calçots. A Valls i a l'Alt Camp treballen amb la previsió de batre tots els rècords després de dos anys condicionats per la pandèmia del coronavirus. Ara bé, l'encariment dels costos de producció farà pujar també el preu dels calçots i de les calçotades. Esteve Giral, des de Tarragona.
Comença el ritual de les calçotades. El tros a casa o als restaurants d'arreu de la comarca de l'Alt Camp i també d'arreu del país. S'han cultivat totes les terres i s'espera superar els 20 milions de calçots venuts només a la indicació geogràfica protegida Calçots de Valls. Dalmà Ciclofén és el president de la IGP Calçots de Valls i Joan Francesc Mira és el president de l'Associació de Restauradors de Valls i la comarca de l'Alt Camp.
Enguany és una temporada que es presenta molt bé. La qualitat del calçot la tenim perfecta.
Vista les reserves que ja tenim i com està la gent responent, doncs esperem, ja et dic, un 80 o 90% més.
Les aportacions extra d'aigua per culpa de la sequera i l'encariment generalitzat dels costos es deixarà notar també a una de les tradicions gastronòmiques més arrelades arreu de Catalunya.
Aporta els 82 anys, el diplomàtic català Francesc Vendrell va ser l'home de les Nacions Unides a l'Afganistan entre el 2000 i el 2002, quan va passar a ser el representant especial de la Unió Europea davant de les Nacions Unides, un càrrec que va ocupar fins al 2008. Francesc Vendrell va ingressar a Nacions Unides l'any 68, amb 28 anys, i va ser el representant personal del secretari general en els processos de pau del Salvador, de Nicaragua, de Guatemala i Timor. Durant els 90 va participar en missions diplomàtiques al Caucas i a Haití, fins que l'any 1999, el van nomenar responsable de l'Oficina d'Assistència del Secretari General pels Assumptes Polítics de l'Àsia, el Pacífic, Amèrica i Europa, i va encapçalar la missió especial de les Nacions Unides a l'Afganistan. Per tot, Francesc Vendrell va rebre també la Creu de Sant Jordi, entre d'altres guardons. Un vídeo d'Eva Longoria sobre Catalunya s'ha fet viral aquest cap de setmana a les xarxes. L'actriu nord-americana és a l'Empordà, des de fa mesos, com ja m'ha explicat aquí al Món RQ, treballant en una sèrie, dissabte va penjar una història al seu compte d'Instagram amb una amiga de nom Cristín. Longoria li pregunta on som, Cristín, i ella respon que a Santa Llúcia, a Espanya. De seguida va Longoria la corregeix dient, bé, a Catalunya. Aquest és el moment.
Where are we, Cristín?
We're in Santa Lucía, in España.
Well, Catalunya.
Oh, sorry, I'm sorry, no, we're in Catalunya.
Catalunya.
La correcció de Longoria ha provocat titulars a diversos mitjans que arriben a dir que l'actriu ha donat suport a l'independentisme català. Als seus stories, Eva Longoria també ha compartit que la nit va sopar al Castell de Peralada. Parlant de sèries, el tràiler oficial de 1923, la segona prequela de Yellowstone de Paramount Plus, ja està disponible.
You'd be Mrs. Dutton.
I would.
La sèrie explorarà els inicis dels anys 20 i posa de manifest les pandèmies, la sequera històrica, el final de la llei seca i la Gran Depressió, tal com apunta The Hollywood Reporter. La protagonitza, recordem, Harrison Ford i Helen Mirren. La sèrie s'estrenarà simultàniament a Paramount Network i a Paramount Plus el pròxim dia 18 del mes de desembre. I aquest matí al Món RQ, parlant de sèries, parlarem amb Guillem Clua, amb Carlos Cuevas i amb Miqui Esparvé, que són el creador i els dos protagonistes de la sèrie Smiley de Netflix.
Hola, hola, sí, perdona, mira, no me conoces de nada, pero es que, bueno, llamaba porque he escuchado tu mensaje. El de las magdalenas.
Es tracta de l'adaptació en forma de sèrie de l'obra de teatre que ara fa 10 anys es va estrenar a la petita sala Flyhard de Barcelona i que de seguida va aconseguir un enorme èxit entre el públic. Després de la sala Flyhard va passar per altres sales de Barcelona, després va fer el Sala Madrid i també se'n van fer diverses adaptacions arreu del món. Si en aquella ocasió qui va donar vida a la història d'amor entre l'Àlex i el Bruno, els dos protagonistes van ser els actors Ramon Pujol i Albert Triola, els encarregats de fer-ho al Netflix seran, com dèiem, Carlos Cuevas i Miqui Esparvé. La sèrie estarà disponible a partir del dia 7 de desembre al catàleg de Netflix, la setmana que ve, i la pregunta és com una obra que es va estrenar en una de les sales més petites de Barcelona, la Flyhard, ha acabat a Netflix. Els ho preguntarem a qui el va parir, a la sèrie, el Guillem Clua, i també el Carlos Cuevas i el Miqui Esparvé a partir de 11:45 aquí al Món RQ, que no deixa de ser un Love Actually en versió LGTBI+. De parlarem, repeteixo, a partir de les 11 tocades al Món RQ. Un any més, el disc de la Marató de TV3 d'aquest any ja s'ha convertit en un èxit rotund de vendes.
Com t'atreveixes a tornar?
Una tirada de 200.000 unitats físiques, l'àlbum, que es va poder comprar ahir als quioscos i des d'avui es pot comprar a la botiga en línia de TV3, ja és el més venut de l'any. A més, també encapçala la llista dels discos amb més descàrregues a iTunes. Recordem que hi han col·laborat 185 artistes, entre els quals Antonio Banderas, que canta per primera vegada en català, reversionant tota l'Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. També la Fúmiga, els Catarres i les Gallegues Tanxugueires, entre d'altres. En total, aquest disc de la Marató, dedicada a les malalties del cor, conté 21 cançons i 14 s'han gravat per primera vegada en català. La Marató de TV3 d'aquest any serà el pròxim diumenge 18 de desembre. Encara música, els fans de Calavento ja poden escoltar les seves dues cançons noves. Aquest Equilibrio, que sentim de fons, i també Casalinda.
Las has comprado todas, pendiente de las modas y de tu porvenir.
Són els dos primers avançaments del nou disc del aquest grup empordanès. Encara no sap com es dirà, però arriba 4 anys després del seu últim treball, que es diu Balanceo. I el restaurant i cocteleria Joc de Barcelona s'ha alineat amb Ideal, el Centre d'Arts Digitals de Barcelona, per impulsar el Club Cultural del Joc, un espai que potenciarà la creació de continguts en català sense dependre dels diners de les administracions públiques. Demà el restaurant projectarà una peça d'art digital dissenyada per The Silence, uns artistes que estan instal·lats a la ciutat de Barcelona. Aquesta projecció es dividirà en diverses parts que es posaran a la venda a un preu d'entrada de 500 euros. La idea és que els compradors siguin mecenes de projectes culturals en català, però també tindran descomptes al restaurant i a la seva cocteleria. Ho ha explicat a RAC1 el copropietari del joc, vaja, i el narrador dels partits del Barça juga a RAC1, Joan Maria Pou.
Tots aquells que adquireixin una d'aquestes peces doncs es convertirà en membre del club cultural del joc. Ens ajudarà a tirar endavant una factoria cultural en català al centre de Barcelona, 100% privada, i a banda d'això doncs tindrà molts descomptes al restaurant i a la cocteleria per tota la vida.
Els diners també serviran per finançar projectes culturals en català, com ara la creació de peces digitals o donar suports i escriptors i podcast de Catalunya. Comença la resta dels esports.
Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE, o contacta a través de WhatsApp o Telegram.
Ciberprotégete. INCIBE, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Torna.